Solans.
Bona tarda, són les 7. El govern turc investiga l'atac d'avui a Ankara, que ha deixat 86 morts i 186 ferits que assistien a una manifestació per la pau. El primer ministre turc ha revelat que hi ha proves que apunten a un doble atemptat suïcida. Ahmet Davutoglu ha demanat unitat al seu país.
Aquest atac no va dirigit contra cap grup en concret ni col·lectiu polític. És un atac contra tot el nostre país. És un atac directe cap a tot el poble turc. Tots els ciutadans senten dolor per aquest atemptat, però també és un atac contra la democràcia.
La Casa Blanca ha fet un comunicat condemnant l'atac. Els Estats Units asseguren que l'atemptat ha d'enfortir encara més la lluita contra el terrorisme. En plana política, el govern espanyol i el PP alerten a Junts pel Sí que pactar amb la CUP serà una catàstrofe i convertirà Catalunya en una república comunista. Això sí, no es posen d'acord. El ministre Jorge Fernández Díaz diu que Catalunya es convertirà en una república balcànica dels anys 80, mentre que el popular Xavier García Albiol creu que serà com una república llatinoamericana.
Està suplicando nada más y nada menos ser investido presidente de la Generalitat por un partido pues, que pretende llevar a Catalunya a l'Albània anterior a la caída del muro de Berlín, a l'Albània anterior a la caída del telón de acero.
Acceptar la fulla de ruta que aposta per la ruptura de la CUP, que acabaria convertint Catalunya doncs, amb la Venezuela del sud d'Europa.
El PP, però, ha reiterat que té la porta oberta per si Junts pel Sí decideix abandonar el projecte independentista i vol pactar. Podem Catalunya ha decidit ajornar fins després de les eleccions generals l'elecció de la seva nova executiva, després que Gemma Ubasart hagi presentat la seva dimissió. La fins ara líder del partit a Catalunya estaria molesta per la campanya de Catalunya Sí que es Pot. Creu que va tenir un to poc catalanista i que hi va haver massa intervencions estatals, en referència a les contínues visites de Pablo Iglesias i Íñigo Errejón. Per cert, que el líder de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, es va reunir dijous amb Miquel Iceta per explorar estratègies comunes d'oposició. Segons ha explicat a EFE, el líder dels socialistes hi va haver bona sintonia i es van comprometre a treballar plegats per fer valer una agenda social al Parlament. I el Parc Astronòmic del Montsec obre portes avui i demà per acostar l'astronomia a tothom. A la Noguera i al Pallars hi ha 24 municipis certificats per la UNESCO com a destinació turística Starlight. El cel es pot observar tant de dia com de nit acompanyats de música en directe. L'objectiu és combinar activitats per tota la família. N'ha parlat a RAC1 el director científic del parc, Salvador Ribas.
De les activitats del conte contes, de la presentació d'un conte de contaminació lumínica aquest dissabte a la tarda, conferències científiques pels més grans, per aquests que volen aprendre una mica de més d'astronomia fins i tot, les visites doncs, caracteritzades, els concerts, els tastos aquests que comentàvem, tenim tota una sèrie d'activitats doncs, molt variades, amb la idea que tothom en trobi algunes que se senti còmode.
Una de les activitats serà el tast de vins de Costers del Segre amb una conferència de la meteoròloga de RAC1, la Mònica Usart, que relacionarà l'estat del cel amb la influència en el vi. I ara els esports. Amb el Quim Salvador.
En joc a segona divisió A, Ponferradina 0, Gimnàstic de Tarragona 0, al minut 3 de la segona part. També en joc a la segona divisió, el 0, Milandés 0, Tenerife 0, Leganés 0 i Bilbao Atlètic 0, Numancia 0. També s'estan disputant partits de seleccions classificatoris per l'Eurocopa de l'any vinent. Kazakhstan 0, Holanda 1, Azerbaijan 1, Itàlia 1, Islàndia 2, Letònia 0 i Noruega 1, Malta 0. Tots els partits a l'inici de la segona part. A 3 quarts de 9 se'n jugaran 5 més, entre ells el República Txeca, Turquia, en què jugarà el blaugrana Arda Turan i també el Croàcia-Bulgària. Amb Ivan Rakitic també jugarà un Andorra-Bèlgica. Neymar diu que el Barça té plantilla per guanyar aquesta temporada la segona Lliga de Campions consecutiva. A les 7 ha començat el Palau Blaugrana el partit Barça-Lassa-Montpellier de la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions d'handbol. De moment, minut 3 de partit, guanyen els francesos d'un. Barça 3, Montpellier 4. El Barça-Lassa d'hoquei patins ha perdut per 2-0 a Lisboa contra l'Sporting. El partit d'anada de la Copa Continental. La tornada jugarà dissabte vinent al Palau Blaugrana. En bàsquet, aquest vespre comença la Lliga Endesa amb dos partits amb equips catalans. A 8:15, Fuenlabrada, ICL Manresa i a 9:15, Fiat Joventut, Tenerife. En futbol sala, 9:15, Peñíscola, Barça. I en rugbi, en joc un partit del Mundial. A la segona part, Austràlia està guanyant Gales per 9-6.
I el temps continuaran creuant núvols alts i prims arreu del país. La propera nit el cel estarà serè o poc ennuvolat amb temperatures sense gaire canvis. Demà tindrem un matí assolellat a molts punts, però al llarg del dia arribaran núvols per ponent que seran més abundants a última hora. Això és tot, actualitzem la informació d'aquí una hora a les 8.
RAC 1. Hola,
Soc el Xavi Bundó. Escolta'm, només t'envio el missatge de veu perquè recordis que el Via Lliure ja comença a partir de les 8 del matí, 4 hores igual, fins a les 12. Te recordaràs, eh? Vinga, adéu.
RAC 1. Tots som... reconcentrats.
Ah, vale, vale.
En Peyu, que té a punt i preparat per demà, perquè demà és l'estrena del E-Time,
sí,
al Capitol.
Sí, senyor.
Per tant, ja sí, tenim una espia, una primera, sí, espia, que ha vist l'espectacle, que és Montse Llussà, sí, i ara em deia micro tancat que li havia agradat molt.
Jo estic encantada perquè us asseguro que tots els que us agrada el Peyu teniu Peyu amb dosi... No, no, de veritat, ja, no és un monòleg el que fa el Peyu, fa teatre, senyor Marcelí.
Ho fa xistes o no?
Home, no, vostè què creu? Que fa filosofia?
Xistes de mariquites em fa?
No.
No, no.
De gangosos?
No.
Fa xistes de gangosos?
No, no. Potser hauria d'anar a veure l'Anna i Valor i el Bertín Esborni.
Allò d'un català, un basco i un andalús?
No. És que no és d'acudits, no?
No, no és d'acudits.
Però expliquem quin humor és aquest.
És costumista, bueno, és un humor
d'aquest. Ben aviat, convidarem els oients del programa a que ens acompanyeu, en aquest cas amb una sessió especial, a veure un Peyu al E-Time. Per tant, ja estem frisosos i demà, com dèiem, l'estrena de l'E-Time al Capitol. Dit això, Peyu, què ens portes avui?
Doncs la notícia més important d'aquests dies a nivell espanyol l'hem d'anar buscant al terreny del succés. A Vallecas, la policia ha descobert uns veïns cometent una il·legalitat en un àtic.
Dos detenidos en Vallecas por tener una plantación de marihuana en el ático de su casa. Tenían 60 plantas. Están acusados de un presunto delito contra la salud pública.
60 plantes. Ja em disculparàs, però aviat la novetat serà qui no té plantes de marihuana.
Sí, és veritat.
Perquè allà on vis jo, apareixen,
sí,
i desapareixen les plantes.
En el bloc mateix?
No en el bloc,
en
el que és el pati a l'illa. A l'illa veus el veí, el de la dreta, el de l'esquerra, unes plantes que de cop i volta creixen molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, i de cop i volta les tallen i desapareixen, sí.
Carai.
N'hi aniris a tres balcons.
Ai, tu l'has. I que vol molta aigua.
Vull dir que, aviat serà notícia,
que no en té.
La gent que no en té.
Vol molta aigua, jo, que
no té. No ho sé, perquè jo no en tinc.
Cultivaven plantes de marihuana.
Ni m'agraden.
Però que fa ombra, bonic.
No sé, però... passes per un club d'aquests i no s'està adormit fins que arribes a casa.
Arribes més feliç a casa.
Sí, sí, sí.
Bé, dins el pis hi van trobar alguna cosa més que la marihuana i no sé si la reportera que hi van enviar es va permetre el luxe d'autoconvidar-se alguna cosa, perquè ja veureu que el ritme de la locució, el to, és estrany.
Ah, perquè hauria quedat afectada.
Suposo, suposo. Durant l'explicació diu dues vegades la paraula "también". Fixeu-vos, la segona vegada que diu "también", que fa servir un to que no és lògic en la frase. Alguna cosa es va autoservir al pis de la marihuana, aquesta noia.
Encontraron hasta 60 plantas de marihuana allí arriba, en el ático. También han encontrado fertilizantes, pesticidas, también... encontraron otro tipo de sustancias como cocaína, como anfetaminas y como hachís.
Hi havia tot.
Sí, jo crec que
ha
resultat està un pèl afectada. Una
mica.
El millor de tot és que els veïns no s'ho pensaven. No,
no, és que mai t'ho penses.
Es veien molt bona gent.
Sí, home, i molt treballadors.
I sempre saludaven. Sempre saludaven.
Això és un clàssic.
Ara que veien les pintes del veí del mateix bloc i sentir-lo parlar, potser sí que els que cultivaven marihuana eren els més bons i normals de l'edifici.
Los conozco, los veo, muy buenas vecinos por educación.
¿Tú sabías que tenían en el ático plantas de marihuana?
Y si las tienes, sinceramente, ni me van ni me vienen.
Al contrari,
sí,
que li passin una mica, que encara em farà gust.
Ara ho veureu, és que ell no ho sabia, però es veu que eren uns grans veïns. De què els coneixia? Diu que alguna vegada havia anat a casa seva a jugar a la Play, però no havia vist mai res estrany.
A casa el veí a jugar a la Play?
Sí, sí, sí.
O sea, que tenemos lo que no has visto nada.
No he visto nada. Como amigos se suben a fumarse un petardillo, como yo me subo con mis primos, me fumo un porrito en casa, jugamos las Play y cada uno para su casa.
La finca deu anar carregada de petardos.
M'agradaria veure les partides a la Play, com deuen anar.
Divertides. No sé quantes vides duren. Bé, deixem els successos i passem als esports.
Molt bé.
No sé si veu perdre el temps mirant el Barça-Sevilla el dissabte a les 4 de la tarda.
No, a les 4 jo habitualment no veig futbol.
Mentre a Sevilla el Barça perdia, bastant a prop a Granada, s'hi disputava una competició esportiva molt important.
Y nos vamos a ir ahora a presentarles una especie de olimpiadas difícil de definir en Vegas de Genil, en Granada. Por ejemplo, entre las pruebas, lanzamiento de sombreros, de huesos de aceitunas y carreras de sacos.
Llançament de pinyols d'oliva i de barrets de palla.
Per... Segon cop que s'enganxa l'ordinador d'avui, a veure si... si ho,
ai, ho fem, és que la sintonia era tan dolenta que no sabia si era que s'havia enganxat.
No, no, el... ja ha passat fa una estoneta i ara veig, he detectat que és la segona ocasió. Com que em diuen que és normal, doncs
és normal.
Ja ho dic per entès, a veure si algú fa alguna cosa.
És la macro... Endavant.
És l'escratching.
La macroxapa.
Sí, és, bueno, un format ja, ja entra dins la quotidianitat de l'antena.
Digues. Ja va parlar del llançament de pinyols d'oliva, que, per cert, molt lleig als restaurants que et posen el platet d'olives i no et donen res per deixar els pinyols.
Què s'ha de fer en aquests casos?
És que hi ha gent que deixa el pinyol allà amb les olives que encara s'han de menjar.
No, no. Teòricament, tu que ets de la restauració, el pinyol es deixa al teu plat.
I llavors et retinen el plat. Però hi ha puestes que no et retinen el plat i carnen els macarrons a sobre i després el plat balla perquè tens pinyols a sota.
Ai, per favor.
Però venen unes cassoletes ara, que hi ha com un foradet.
Hi han desapartat.
Què es dona ara d'allò de tentimpí, allò d'aperitiu? Perquè hem passat de l'oliva. Hi va una època que et servien fuet, que això era molt agraït, però el fuet també ha anat desapareixent de les taules.
Nosaltres posàvem molt.
Hi havia els peixos, les galetes de peixos.
Sí, les barates aquelles, eh? Aquelles és lo barato, eh? Si et donaven peixos, malament, Toni.
Perdona'm.
Allò tipa,
a mi m'agrada, perquè ja fa solatge.
És l'estratègia.
Però és millor el fuet, l'oliveta.
El fuet ha desaparegut.
El fuet ha desaparegut perquè és més car que el
peixos. I després hi ha l'etapa creativa, l'aperitiu creatiu, que això és terrorífic, eh?
Bueno, creatiu o el que s'obre, perquè hi ha molta gent que diu, mira, hem fet xupito de crema de carbassó. Ahir al menú hi havia crema de carbassó i avui de aperitiu hi ha xupitos de crema de carbassó.
Cuixa de semblar, eh?
Cuixa de semblar.
El que sempre fas.
Enfinem a la competició. Quants metres creieu que es pot llançar un pinyol d'oliva? Quants metres pot anar a parar?
Amb la boca, eh?
No ho he fet mai.
S'ha de comptar on cau, eh? És com el llançament de perxa, no és on va parar, sinó el primer moment que toca a terra.
15-20.
Home, 15 és molt, senyor Massalí.
6 metres.
No sé. A veure, quants metres ha fet el guanyador?
9-30 metros lanzamiento de hueso de aceituna. ¿Cómo te has preparado para estas olimpiadas?
Esto semana a semana de práctica. Llevo entrenando, trabajando duro ya, ¿sabes tú cómo funciona?
Trabajando duro.
Yo diría que la clave está en la lengua. O sea, lo primero es pulir bien el hueso, por temas de aerodinámica.
Sí.
Y luego ya el impulso. O sea, la carrerilla y ya soplar.
Déu-n'hi-do, setmanes de pràctica, un bon impuls i polir bé l'os de l'oliva. No, perquè...
Fins i tot aerodinàmica, deuen portar el pinyol al túnel del vent.
9 metres, perdona, però...
No és poca cosa, senyor Marcelí. Vostè el llença més fort.
Ha estat 3 anys entrenant-se per 9 metres.
Vostè dispara un pinyol, li marxa la dentadura, vostè.
És molt, eh? Vostè podria fer llançament de dentadura.
Sí.
Bueno.
Vinga, passem a la segona modalitat, el llançament de barrets de palla. Tampoc és fàcil, eh? Requereix certa tècnica, també.
Lanzamiento de sombrero de paja. ¿Cuál es la técnica perfecta?
Simplemente cogerlo desde la parte de atrás, siempre de la parte de atrás, y después muy importante el giro de muñeca y sobre todo acompañas con el cuerpo. Si no acompañamos con el cuerpo nos quedamos en la mitad de la distancia, efectivamente.
Hi ha gent que té molt poca feina, que entrena per aquestes coses. T'imagines el teu xicot o la teva parella? Hòstia, carinyo, que pots anar al supermercat? No, que tengo que entrenar lo de la paja, l'entrenament del sombrero de paja.
Ara ha quedat una mica lleig, això.
No, bueno, perdó, volia el sombrero.
S'entès.
Bé, de Granada a Madrid us he de presentar 4 animals.
Calla.
Las tienen, son Bogor, Nova, Cintia y Valentino, como para no verlos, ¿verdad? Una familia de elefantes asiáticos que acaba de mudarse a nuestra ciudad.
4 elefants asiàtics al zoo de Madrid. Tenim elefants al zoo de Barcelona, ho sabem?
Sí, tenim.
O
tant.
Només tenim els dragons?
Que no hi has anat,
Com ha acabat allò dels dragons, de Comodoro, aquells que...
No sé, no es veu que no paren de...
De què eren?
No,
de Comodo?
De Comodo, sí. No paren
De procrear,
sí, per dir-ho finament.
Hi va haver una època que sortien hasta el TN Vespre, que eren molt importants.
Un dia a la Melero, no sé si tenim el document, es va tornar boja. Va parar el programa al matí perquè estaven...
La còpula, en plena còpula.
Sí, recordem el moment.
Estan demanant pas, és així, des del zoo de Barcelona, ja saben que d'un moment a l'altre s'ha de produir la còpula del dragó de Komodo.
Melero, no li veus mai tan excitada.
Acostament ja.
Bon dia, Helena. Doncs mireu, avui faran un contacte visual. La còpula és molt complicada, és molt delicada.
Oh,
el problema ve per l'agressivitat, diguéssim, del mascle en aquesta còpula. Per tant, els cuidadors, els conservadors estan sent molt curosos en aquestes trobades. Avui, però, tenim la sort d'assistir a un contacte visual.
Imagina't. Tu et faria il·lusió veure un contacte visual?
Molt, pagaria bastants calés. Pagaria bastants calés.
I al final van fer la còpula,
Per cert, si aneu al zoo amb nens petits, no els tracteu com si fossin idiotes. Ho dic perquè en el reportatge aquest on es veien els nous elefants del zoo de Madrid, hi havia una mare i el seu fill, que es diu Ventura. No sé si és un nen o una nena, Ventura.
Ventura és un nen.
Un nen, doncs un nen que es deia Ventura. El tema és que el tracta com si fos curt amb el seu fill, mireu.
Ventura, di hola a los elefantes, que han venido hoy. Dales la bienvenida. Dile hola, elefante. ¿Has visto qué trompa, cómo hace el elefante, Ventura? Muy bien, muy bien.
Que és elefante, que és elefante.
El senyor Marcelí fa l'elefant.
Ah, sí?
Que no ho sabies, Peia.
No ho sabia, no ho sabia.
Però millor que els de veritat.
Home!
Fes-ho, fes-ho, així, que s'acabarà el cul.
Vinga, calleu.
Però bé, deixem-ho deixem-ho com una acaba...
Tu coneixes el Roland?
El Roland?
Sí.
No sé què és el
acaba d'escriure el Roland Ledo, que diu... Sí. Perdoneu, això és molt gros, però jo sóc el campió de llançament de pinyol de cirera d'en Roca amb una marca de gairebé 11 metres! Oh,
català!
La cirera!
Els autèntics! Català! És català com el president Mas! Catalunya!
Bé, ojo a l'exclusiva, atenció, mireu això.
Exclusiva?
Sí, sí, sí.
Exclusiva.
La va donar Pedro Piqueras a Informatius Telecinco aquest divendres. Era el dia de la banderita que es recapta en fons per la Creu Roja i en l'acte hi havia la reina. Quan dic la reina parlo de Letizia Ortiz, eh?
Letizia.
Que es veu que va agafar una nena petita en braços.
Vean la imagen que marca este día de la banderita, la jornada en la que la Cruz Roja recauda fondos. Es... Doña Leticia con una pequeña en brazos, ahí la tienen. La reina incluso ha bromeado con llevársela, pero viendo el entusiasmo de Doña Leticia, la madre de la niña le ha animado a tener un tercer hijo.
Ep. Si que Leticia tingués un tercer fill, si s'ho poden permetre i s'ho poden pagar, escolta.
Va dir que de moment no, eh?
Ah, no, de moment no.
Oh. Doncs no hi ha descendència, eh?
Què, tenen dues nenes,
no,
eh?
No, ha de ser un home.
No, perdoni.
A mi m'és igual. Perquè
ja es va canviar, això. La Constitució es va canviar.
De moment, no.
Sembla que sí.
No, no.
Ah, no es va canviar, això? Jo diria que sí.
No, el que es va canviar va ser allò dels cèntims d'Europa.
Sí, el sostre...
Això sí, però l'altre...
Ah, no s'ha canviat.
Vinga, acabem amb un tema complicat, una mica greu. Arganda del Rei. Arganda del Rei,
no
són
mai,
pobles.
No.
Han tingut un problema amb el poliesportiu.
Oh, molt fort, això, eh?
Molt
gros. Això que explicaràs ara, sí. Ho vaig veure, és molt fort.
Molt gros. En les passades eleccions municipals van canviar l'equip de govern, fins ara hi havia el PP. Doncs el nou consistori s'ha trobat una sorpresa al pavelló. Després us explico quina, però des del mateix ajuntament han fet un vídeo per explicar-ho. Un vídeo molt maco, on parla en primera persona el pavelló poliesportiu del poble. Hola, soy el pavellón. A veure si s'entén el vídeo.
Hola, soy el polideportivo Virgen del Carmen del barrio de La Poveda. ¿Sabéis cómo soy por fuera? Algunos por dentro y otros porque disfrutáis conmigo. Quería contaros que no me conocéis del todo. Durante mucho tiempo una parte de mí estuvo escondida, maltratada y olvidada.
Ai, però què m'ha passat?
Una part de mi estava escondida.
El reportatge rebuscat, eh? Perquè
sí. ara
un, que fa, un que es fa passar per poliesportiu...
Mira que gent de psicofonia.
Encara no ho havia vist mai.
Ah, he sentit molta psicofonia.
Sí, no, per això dic, una persona que s'ha passat per poliesportiu... Sí.
Fa 3 anys que van inaugurar aquest pavelló, però ningú sabia que més enllà de la planta baixa, on hi ha la pista poliesportiva, el complex disposava de més equipaments.
Sí. 1.200 metros de instalaciones deportivas completamente nuevas. Nuevas, pero abandonadas y tapiadas detrás de un muro de pladur. Eso es lo que se ha encontrado la nueva corporación municipal de Arganda del Rey.
Bueno. S'entén, eh? O sigui, darrere una paret de pladur van descobrir una escala que anava cap al soterrani i 1.200 metres quadrats de sales per fer gimnàs, vestuaris, de tot.
Mira que bé, que no està bé, això, ja està fet.
Sí, 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 sí.
Este es el momento en el que se tira el tabique de pladur y estas son las caras de los representantes del gobierno de Arganda. Sorpresa, no se pueden creer lo que ven. En el sótano del polideportivo municipal hay otro polideportivo fantasma del que dicen que no tenían conocimiento.
No ho sabia ningú. No sabia... Què he fet jo? Jo, doncs, he trucat a l'Ayuntamiento d'Arganda del Rey. Anirem a Arganda del Rey. On hi truques i et surt aquest contestador.
Bienvenido al Ayuntamiento de Arganda del Rey. Para comunicar con Oficina de Atención al Ciudadano, pulse 1. Ciudad Deportiva, 2. Educación y Cultura, 3. Urbanismo, 4. Servicios Sociales, 5. En breve le atenderemos.
He marcat el 2, Ciutat Deportiva, el 2. He estat una estona, però no m'ha contestat ningú. No sé si és que van posar el telèfon a la part darrere del pladur, poder, i va sonar un telèfon allà dintre i no
l'han trobat. No l'han trobat. Va sonant el telèfon i no l'han trobat.
3 anys que va sonant. He tornat a trucar. Truco a Atenció Ciutadana, que era el número 1, per plantejar-li la noia una pregunta que a mi em feia ballar el cap. És gairebé un problema de lògica difícil de resoldre. Veureu que parlo a poc, perquè el tema és difícil.
Buenas tardes, la tienda María.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Hola, mire, era por un tema del polideportivo Virgen del Carmen.
Sí.
¿Cómo sabían que rompiendo aquella pared se accedía a una zona que no conocía nadie, si nadie conocía aquella zona? No sé si me explico.
Un momentito, lo voy a comunicar con Deportes, a ver si le pueden ayudar.
Gracias.
S'entén el problema, no? Com tires una paret si no saps què hi ha darrere la paret, no?
I... Ben vist. Com ho sabíem, vols dir, no? Com ho sabíem que hi havia un tros de poliesportiu que no se sabia?
Si ningú sabia que hi havia allò...
Com vas a parar aquella paret? És com si ara tiro la paret, què et diré jo?
Aquí, a l'entrada, allà on hi ha gent que fuma, allà aquest tros.
Hi ha algun director emparedat.
Ah.
Què dius?
No sabem.
Catalunya Ràdio hi havia la llegenda de
que un palet emparedat.
I el fantasma recorria la nit, eh? I
això ja n'havíem...
Sí, sí.
I a Ràdio Barcelona?
Hi havia el fantasma d'allò. Que n'hi hagi un aquí, també.
Finalment, la noia em passa amb Deportes, a veure si ens ho poden aclarir.
Ciudad Deportiva, buenas tardes, la tiene María.
Hola, buenas tardes, es la Ciudad Deportiva de Arganda del Rey.
Sí, dígame.
¿Cómo tiraron la pared sin saber lo que había detrás?
Hombre, porque si tú, cuando se ven como una especie de escaleras, así como la forma de las escaleras, y se ven como cristales al fondo, como tipo salas, alguna entrada tiene que tener eso, ¿no? ¿Dónde está la entrada? Pues habrá que averiguarla.
Ah, o sea, ¿ustedes veían por algún rincón que había una sala?
Sí, en un pasillo, en uno de los pasillos se veía perfectamente, lo que pasa que nunca se sabía por dónde se entraba.
O sigui, ens quedava 3 anys que veien allà un gimnàs, allà al sòtano, i fins al cap de 3 anys...
A ningú se li va passar pel cap on baixar al gimnàs.
Les escales, les escales.
Fins que han tirat la paret a terra.
Peyu, moltíssimes gràcies.
Reconcentrat.
La Generalitat t'informa que si tens menys de 30 anys, estàs buscant feina i no estudies, pots apuntar-te a la Garantia Juvenil. La Generalitat es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos assessorament personalitzat per ampliar la teva formació amb uns estudis adaptats a les teves necessitats, adreçats a realitzar pràctiques a empreses. També rebràs suport a la recerca de feina o bé assessorament a la posada en marxa d'una idea de negoci. Si compleixes aquests requisits, inscriu-te al web garantiajuvenil.gencat.cat. Per a més informació, visita la teva oficina jove o truca al 012. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
La Vanguardia i Mundo Deportivo t'ofereixen un mòbil Iris de 5 polzades amb una gran pantalla d'alta resolució, processador de 4 nuclis i sistema operatiu Android 5.1. Si t'agraden aquestes prestacions, el preu t'agradarà encara més. Aconsegueix-lo per només 99,95 € sense cupons. Emporta't el mòbil Iris de 5 polzades. Tenir-ho tot costa molt poc. Cartilla el dimecres 7 i el diumenge 11 d'octubre amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Recollida a les oficines de Correus.
Peralada, el cor de l'Empordà.
Peralada respira història. Veniu a descobrir la vila medieval, a passejar pels carrers tranquils i sentir com les pedres dels seus monuments més emblemàtics us parlen.
Gaudiu de la gastronomia degustant els plats típics de la zona i descanseu en els allotjaments que té, on trobareu tot el que voleu.
Consulteu el web visitperalada.cat. Us volem oferir molt més. Volem que visqueu l'experiència de viure a Peralada.
Programa cofinançat pel FEDER PO 2007-2013 i la Generalitat de Catalunya.
Amb el Club Vanguardia, tornar la rutina costa menys.
Apren idiomes amb un 25% de descompte a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB i un 20% a les acadèmies WhatsApp o un 7% de descompte en tots els postgraus, màsters i MBAs a EADA.
Apren a conduir amb 3 pràctiques gratuïtes a les autoescoles OiBoi o apren a fer batuts de tocs amb els cursos gratuïts per subscriptors a Casa Viva.
Què dius? Que encara no n'ets subscriptor? Truca ara al 902 53 53 00. Tenim un ofert per tu.
Empleat, si voles molt amb el pèlma del teu director general adjunt... Director general adjunt, si voles molt amb aquell empleat que no calla ni sota l'aigua, sapigueu que ara podeu canviar de seient des del mòbil. Gestionar la distància entre tu i qui t'acompanya des del teu mòbil? Possible by Vueling. Més informació al teu mòbil o a Vueling.com.
RAC1. Hola, bona tarda, són les 7 i 5 minuts. Benvinguts al primer toc.
Atenció, sisplau. Atenció. Canvi a la graella de RAC1. Amb el número 1, Aleix Pellicer, substitueix Raül Llimós.
Setzena temporada del primer toc amb Aleix Pellicer.
RAC1. Tots som 1.
Versió RAC.
Concentrat.
I ara sí. La investigació interna oberta per la companyia Volkswagen continua endavant i apunta ara mateix a dos alts càrrecs enginyers del grup. Un és Ulrich Hakenberg, responsable del I+D d'Audi, i l'altre seria Wolfgang Hatsch, responsable de desenvolupament del grup Porsche. Avui, el diari Bild informa que alguns enginyers de la marca haurien confessat haver manipulat el software d'alguns motors a partir del 2008 després de no trobar una fórmula que complís els límits d'emissions i costos. Una decisió, sembla, de la que no s'hauria assabentat l'expresident ja dimitit Martin Winterkorn. Ahir la cancellera alemanya Angela Merkel va dir que, malgrat la dimensió del cas, descarta repercussions a l'economia del país.
Sí, és clar que és un fet desafortunat, que no és bo. Espero que Volkswagen construeixi ràpidament la transparència necessària i arreglin les coses. Tot i això, crec que la reputació de l'economia alemanya, la confiança, no ha repercutit en l'economia alemanya perquè no puguem continuar sent considerats com una bona posició econòmica.
I avui aquí hem escoltat també, donant el seu punt de vista, és el ministre d'Indústria espanyol, José Manuel Soria, qui assegura que el frau en els motors Volkswagen és un cas aïllat i descarta que pugui afectar cap altre fabricant de l'Estat.
Este es un caso aislado, nos hemos puesto en contacto con todas las fábricas de vehículos automóviles en España, son 17 y ni una sola de las marcas no pertenecientes al grupo Volkswagen han instalado ese software en ningún tipo de motor diésel de los vehículos que han fabricado.
Josep Lluís Merlos, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha moltes coses a comentar, sobre el que ha dit la Merkel i el que ha dit el Soria. Merkel, què voleu que digui? El 20% de les accions de Volkswagen pertanyen al govern d'Alemanya, la quarta economia mundial i només superada per Estats Units, per Xina i Japó. Què voleu que digui la Merkel? Volkswagen lidera la indústria automobilística alemanya, un sector que suposa el 20% de les exportacions d'aquell país. Perquè ens fem una idea. El grup Volkswagen, com a grup, ocupa gairebé 600.000 empleats directes i milions d'empleats indirectes a tot el món, perquè són moltes les empreses que fabriquen components pels seus cotxes.
Bueno, com aquí la Seat, no?
Exacte. No, és que estem parlant del mateix, Perquè ens fem una idea de la dimensió del pastís, del pollastre del qual estem parlant. Els beneficis de Volkswagen l'any passat van ser de 11.068 milions d'euros, que no és poca broma, amb una facturació de 202.458 milions d'euros. Això és molt o és poc? Perquè ens fem una idea. Aquesta facturació del grup Volkswagen de l'any passat és superior al producte interior brut de Catalunya, que són 199.786 milions. És a dir, com si tots els catalans estéssim treballant en una sola empresa, doncs la Volkswagen encara factura més del que faríem tots els catalans. Està lleugerament per sota d'un país tan pròsper com Dinamarca. El producte interior brut de Dinamarca són 257.753 milions. Per tant, què voleu que digui la Merkel? La economia alemanya
està
directament afectada per la crisi de Volkswagen. En quant al que diu el ministre Soria, en base a què diu això? El ministre Soria...
Suposo en base a aquell trucat que també he pensat...
Oi que vostès no ho porten? Això no ho portem. Vale, molt bé. És una base molt científica, aquesta. La primera cosa que va fer el ministre Soria va ser: escoltin, doni'm la documentació. Si no es tracta de que Volkswagen aporti la documentació al ministre Soria on sigui, es tracta de fer proves científicament fiables, solvents, com les que han fet aquests senyors als Estats Units, ara en parlarem, doncs que demostren que aquest software estava trampejat, efectivament. Diu el ministre Soria, és que els altres fabricants no equipen aquest software. Home, evidentment, és un software que ha desenvolupat Volkswagen pels seus cotxes. Òbviament, aquest és un secret que ha estat guardadíssim des de l'any 2008, Com vols que el tinguin els altres fabricants? Això no vol dir que els altres fabricants... Qui et diu que no tenen una altra mena de manera d'esquivar o d'emmascarar aquests controls?
Tu et creus que l'expresident ja dimitit Martin Winterkorn no estava al cas?
Això és el que diuen. Però, clar, si aquest home no estava al cas, el que sí ho estava, i abans l'has esmentat, és el senyor Ulrich Hakenberg, que també ja el nom ja ho diu tot, un hacker, doncs aquest senyor era un dels col·laboradors més directes de Winterkorn. Per tant, home, fa de mal creure. Aviam, això... Partim de la base que estem assistint a la trampa més sofisticada de la història de l'automoció. Mai a la història de l'automoció hi ha hagut un frau, una conxorxa d'aquesta dimensió.
Que per mi, perdona, Josep Lluís, és gravíssima.
És molt greu.
Perquè, clar, quines emissions estan produint ara els cotxes, que teòricament...
No ho sabem. Clar. Aquest és el problema. No ho sabem.
De vegades... Què estem respirant amb els cotxes?
Sentim notícies, per exemple, d'algun empresari que l'han ficat a la presó perquè la seva empresa ha blocat uns residus en una riera. Escolteu, aquí estem parlant d'un atemptat ecològic, directament contra la salut de la humanitat sencera. Estem parlant de 11 milions de vehicles que estan circulant pel món i que estan contaminant, no una mica per sobre, sinó molt per sobre del que actualment s'exigeix com a normativa d'obligat compliment. Per tant, el problema va molt més enllà de Volkswagen. El problema és que això ens demostra que la cohabitabilitat entre la indústria de l'automòbil i el medi ambient té un llarguíssim camí per recórrer. Ens pensàvem que havíem arribat a un nivell òptim. Totes les marques, no podem criminalitzar només Volkswagen, tots els fabricants de cotxes de tot el món es vanten de, aquest any hem reduït les emissions contaminants dels nostres vehicles amb un tant per cent determinat. Aquest any hem incorporat tants vehicles híbrids a la nostra gamma. El mateix Winkelhorn, una setmana abans de que esclatés l'escàndol,
el Saló
de Frankfurt anava traient pit i deia, abans del 2020 tindrem ni més ni menys que 20 models a la nostra gamma, o híbrids o elèctrics. I tots els hits de la nostra gamma, és a dir, el Golf, el Passat, nosaltres volem oferir a tots els nostres clients que qualsevol dels nostres models estigui disponible, no únicament amb un motor de combustió interna, amb un motor tèrmic, sinó també amb tecnologia híbrida o, arribat al cas, també amb propulsió elèctrica. I això ja ho estem veient en alguns models, no? Com, per exemple, el Golf, que és el gran hit de la història de Volkswagen, doncs ja el tenim, per exemple, amb la seva versió elèctrica, que és un cotxe fantàstic. Ningú dubta de l'extraordinària qualitat dels cotxes de Volkswagen durant molts anys, el que passa és que ens han enredat, i aleshores ara assistim a una pèrdua de confiança.
Han enredat perquè no trobaven la manera d'arribar als estàndards que en aquest cas els hi demanava la Unió
Europea. Perquè probablement són impossibles de complir. Probablement. Perquè el que s'exigeix als Estats Units, avui, per la tecnologia dels motors de combustió, els motors tèrmics, és pràcticament impossible de complir aquestes exigències.
Però amb els benzina no passa.
No, perquè és diferent. Aviam, per què és diferent?
Ho dic perquè, clar, aquí estem parlant de dièsel, no benzina.
Clar. Per què és diferent? Doncs perquè els cotxes de motor dièsel tenen una manera de treballar diferent de la del motor de benzina. Per entendre'ns, la pressió i la temperatura de combustió que es produeix a la càmera de combustió, valgui la redundància d'un motor dièsel, és completament diferent, és molt més alta. Sobretot la temperatura és molt més alta. La temperatura que hi ha a la fase d'explosió a la càmera de combustió d'un motor dièsel és molt més alta del que passa amb un motor de gasolina. Què passa, aleshores? El problema... Evidentment, el veiem d'una manera molt evident amb els motors dièsel, que a dia d'avui, des que el senyor Rudolf Diesel va inventar aquesta tecnologia a finals del segle XIX, continua sent, ara per ara, el motor més eficient que existeix. Però una cosa és l'eficiència i l'altra és el nivell de contaminació que fa. El problema està no tant amb el motor com amb els carburants que fem servir. Per què? Perquè tots els carburants, i el dièsel sobretot, tenen molt sofre. El sofre és necessari avui dia, no s'ha trobat un substitut d'un carburant d'origen mineral, com pugui ser el dièsel, que tingui elements com el sofre que siguin necessaris i imprescindibles per la lubricació de tots els elements de fricció que hi ha dintre un motor de combustió interna. Però el problema és que quan aquest sofre entra en una fase de diferents reaccions químiques que passen a la fase de combustió, però també a la fase d'escapament, i especialment quan alliberem aquests gasos a l'atmosfera i entren en contacte amb la irradiació solar, allà es produeix un fenomen químic que és el que genera tota aquesta mena de contaminació tan nociva i que amb el dièsel és molt més alt. Per exemple, tots els fabricants parlen del nivell de CO2. És el CO2 el principal problema? No. És veritat que el CO2 és el principal agent causant de l'efecte hivernacle que patim. Però què passa? Hi ha altres elements contaminants molt més nocius, molt més xungos que el CO2.
Que genera el diesel... motor.
Perdona?
Que genera el motor dièsel.
Exacte. Per això que et dic, com que funcionen a pressions i temperatures més altes en les càmeres de combustió, això afavoreix la creació dels anomenats NOCs. Què són els NOCs? Els NOCs són partícules altament cancerígenes. Estem parlant d'òxids de nitrogen, del famós N2O, de l'NO, de l'N2O3. Són gasos absolutament irritants per les vies respiratòries, que
tot
quan
això
entren...
Ho respirem, tot això ho respirem.
Tot això ho respirem, senyor Marcelí, i així estem, eh? I així estem. Quan aquests gasos entren, s'alliberen del cotxe, els deixem anar a l'atmosfera i pateixen la radiació solar, allà es produeix un fenomen químic. Tot això és un encadenament de fenòmens químics. Alguns es produeixen en la fase d'admissió, d'altres en la de compressió, l'altres en la d'explosió i d'altres, la majoria, en la fase d'escapament. Encara que els cotxes vagin amb catalitzador, el catalitzador... N'hi ha de moltes menes. Ara, per exemple, es parla molt dels catalitzadors d'urea que porten alguns cotxes, amb filtre d'urea, per intentar contenir aquestes partícules que alliberem a l'atmosfera. Però el problema ve del carburant, perquè aquest carburant porta aquests òxids de sofre, sobretot el dísel, que són, insisteixo, són imprescindibles per la lubricació de les peces que entren en fricció. Per tant, estem criminalitzant la tecnologia dísel, i és normal, perquè hem d'anar a buscar l'origen del problema, però l'origen real no és tant la tecnologia dísel com el carburant que fa servir aquesta tecnologia. Mala peça al taler, mala peça al taler.
Els Estats Units... Mala peça al taler, vols dir que no es poden baixar les emissions del que genera
acabaríem,
el motor
diésel? Acabaríem trebant els motors, m'entens? Si no tinguéssim... Si no som capaços...
Si n'hi ha prou sofre, no tirarà el cotxe.
No quedarà lubricat en la mesura que es necessita aquesta lubricació i, per tant, el motor es griparia. I a dia d'avui... No som capaços de trobar components per afegir als carburants d'origen mineral que aportin aquesta lubricació imprescindible pel funcionament d'un motor de combustió.
Però Volkswagen diu que els motors de la última generació, ara no recordo la terminologia...
La E6B.
Que aquests
això
ja,
en el cas europeu. La ja, norma Euro 6B.
Que aquests ja compleixen la normativa.
Les normes europees. Les normes europees.
Les americanes són més restringibles.
Molt, mira. Perquè et facis una idea, per exemple. Aquí hi ha dos problemes. D'una banda, als Estats Units els mètodes de comprovació són molt més bèsties, molt més exigents que aquí. D'aquí neix el problema. Perquè hi ha hagut una sèrie de gent que no s'ho creien. I aleshores han volgut fer unes comprovacions de moto propi.
Sí, ja no els hi quadrava.
No els hi quadrava. No els hi quadrava perquè... És que sentim a dir uns... Jo no sé si a vosaltres us passa, però jo, per exemple, de vegades em sento molt frustrat com a conductor quan intento... Quan vaig a fer benzina, dic, hòstia, una altra vegada ja he de posar benzina o ja he de posar dísel.
No, però amb dísel allargues molt més.
Em veig incapaç de complir les mitjanes de consum que diuen els fabricants. Vull dir, jo sempre penso, ostres, això és impossible de complir. Per què? Perquè aquestes mitjanes es fan amb proves de laboratori, que tenen poc a veure amb les proves reals. I aquí ha estat el problema. Amb proves de laboratori, és probable que els fabricants... No, és probable, no, és segur, perquè si no els deixarien vendre els cotxes. Els fabricants...
Que passen la prova.
Són capaços de passar la prova. El problema és...
Que és amb, que era amb el software o no?
Exacte.
Passaven la prova amb aquest software,
No. El software, la trampa on ve? La trampa, o sigui, el cotxe surt amb el software, equipat amb el software. Què fa aquest software? Aquest software, hem de partir de la base, i això, els que us agrada la Fórmula 1, ho entendreu molt ràpidament. Quantes vegades no escoltem en una transmissió, varia el mapping, posa el botó 3, el botó 6. Doncs això és exactament el mateix. El que passa que aquí el software ho feia de manera intel·ligent. Què feia aquest software? Aquest software era un xip. Era un xip que és molt puta i el xip llegeix quan el cotxe està sotmès
a un test.
I què avalua? Doncs avalua coses com, per exemple, la pressió del turbo o la pressió dels injectors. Avalua també la cadència de les acceleracions, les velocitats constants. És capaç, a través de una successió d'algoritmes molt complicats, de sumar una sèrie de paràmetres que li diuen aquest cotxe ara mateix està passant una prova de gasos contaminants, d'emissions contaminants. I aleshores què fa? Falseja el resultat. Després, en carretera oberta, amb una prova de circulació, el cotxe gasta, exacte, bona expressió, gasta i contamina. Doncs el que entra dins de
la
normalitat. Però quan estan en un laboratori, però hem de tenir en compte que quan un cotxe, un fabricant presenta un cotxe per passar aquestes proves, és un cotxe una mica prototip. Què vull dir amb això? Que No dic que siguin cotxes preparats per passar aquestes proves, però gairebé, perquè són cotxes alleugerits de pes, cotxes que en un moment determinat no fan servir, per exemple, l'aire condicionat, que no fan servir tota una sèrie d'elements que quan a la vida real, és a dir, en conducció real, exigim del vehicle el funcionament de tot això...
Clar, per això no et quadren els consums
per no
mai.
Quadren, per això no quadren, no? A més, és molt difícil establir un paràmetre exacte per poder mesurar aquestes emissions contaminants amb foc real, per entendre'ns, que seria una conducció normal com la que fem nosaltres. Als Estats Units, us deia que és molt rigorós, perquè es feu una idea, un cotxe nou no pot superar en cap cas els 40 mil·ligrams d'aquest NOx, d'aquests òxids de nitrogen.
40 mil·ligrams, als Estats Units. I aquí...
A Europa, 80.
I com és això?
Ah, perquè no es posen d'acord. Perquè als Estats Units hi ha una manera de medir, a Europa n'hi ha una altra, a l'Àsia n'hi ha una altra, i això és una conya marinera. No hi ha, perquè en realitat no fa tant de temps que estem exigint unes emissions contaminants màximes. De fet, a Europa, des de l'any 92 estan en vigor aquestes proves. I ara diuen que pel 2018 s'endurirà aquesta norma que hi ha actualment, que és la Euro 6B, que ja és molt estricta, que ja s'assembla bastant. Però el problema que tenen és que sí que hi ha un cert consens sobre com fer aquestes medicions amb laboratori, però després, insistim, quan fas aquestes medicions amb una conducció normal per les carreteres o pels carrers, la cosa no quadra. És un autèntic desgavell.
Ens escriu un noi de Nova York, ara mateix, que ens està escoltant, que diu que allà s'està parlant d'una baixada brutal de preus dels cotxes de Volkswagen al mercat dels Estats Units.
Home, de moment no els poden vendre. De moment estan bloquejats els cotxes que estan afectats, que són els cotxes amb un motor determinat, el motor EA189, homologat a Europa sota la norma d'emissions Euro 5. Aquest motor el van començar a desenvolupar l'any 2005, però encara té vigència. Un motor no el canvies allò en un parell d'anys. Fer una generació de motors nou implica un gran esforç tecnològic i, per tant, unes inversions repartit, absolutament extraordinàries.
Repartit, disculpa, Josep Lluís, a diferents marques. No? Volkswagen, Volkswagen, Seat... Audi.
En aquest cas, no el grup Volkswagen són 12 marques. Però què imagina. Estan fent? De moment, dissabte van habilitar una línia telefònica.
Sense massa èxit.
Es va bloquejar al matí.
No m'estranya.
El número 900-180-361 ara ja funciona amb una relativa normalitat. I aquest és el missatge que poden escoltar els que truquin.
Venid al teléfono de información que el grupo Volkswagen pone a su disposición para contestar sus preguntas sobre los motores diésel EA189-EU5. Le recomendamos que se dirija a las páginas web de las marcas del grupo Volkswagen, donde podrá encontrar toda la información sobre su consulta. Adicionalmente, si su vehículo es de la marca Volkswagen, Seat, Audi o Volkswagen Vehículos Comerciales, en las páginas web de las respectivas marcas podrá comprobar la situación de su vehículo introduciendo el número de bastidor del mismo. Si lo prefiere, también puede enviarnos un email a la siguiente dirección: infogrupo www.audi.es. En el email, por favor, deje constancia de los siguientes datos: número de bastidor, nombre y apellidos y teléfono para ponernos en contacto con usted.
Molt complicat, tot plegat.
Aleshores, disculpa, molta gent que primer no tingui clar si el seu cotxe està afectat o no, ha de mirar-ho
al número de bastidor. El primer que ha de fer és buscar els papers del cotxe i allà trobarà el número del bastidor.
Això i si està afectat... clar, aquest cotxe està... O sigui, té uns paràmetres, s'ha venut amb un software, amb un sistema... un cop li treguin aquest software...
Aquesta és la pregunta del milió de dòlars. Ara cridaran a revisió tots els cotxes afectats. Això no és una cosa que puguin solucionar en 2 mesos o 3, eh? Estem parlant... Estem parlant d'anys, perquè revisar 11 milions de vehicles... això no ho fan ni que facin un pit stop com els de la Fórmula 1, eh? Això és complicat. La incògnita és, què passarà amb les prestacions i els consums d'aquests cotxes una vegada regularitzat aquest software, per entendre'ns, una vegada que s'hagi tret aquest xip trampós.
Però disculpa'm una pregunta, que jo avui fa dies que em faig. És a dir, si aquest xip trampós només funcionava quan es feien el test, i ara no funciona, Perquè si tu vas molt
bona,
mal...
Molt bona reflexió,
per
exacte.
Per què has d'anar al taller a treure't el xip quan no funciona? O sigui, és una cosa que hi ha aquí... No, hi ha una cosa que no em quadra.
No quadra, no quadra en absolut.
O sigui, aquí hi ha alguna cosa que no s'explica.
Jo no aniré al laboratori a passar el test, per
és
tant...
És a dir, si això només ha funcionat i que funciona quan fas el test, per què jo he d'anar a la Volkswagen o a l'Audi o a la Seat a portar el cotxe amb un motor que en principi que no... O sigui,
perquè és evident que...
Aquí hi ha alguna cosa que se'ns amaga.
És evident que els consums que ens declaren són incomplibles. I la reflexió que tu fas és molt assenyada, evidentment.
Aleshores, què vol dir? Que portaràs el cotxe i què t'hi faran al cotxe?
D'entrada al cotxe...
Retallar la potència perquè no m'he... No
aquesta és la pregunta.
Pregunto.
Tu t'hauràs comprat un cotxe amb unes capacitats determinades, tu tindràs unes expectatives, no unes expectatives, bueno, has tingut l'experiència d'ús d'aquest vehicle que té un comportament determinat, que saps que si tu vols fer un avançament en una situació X, el podràs fer perquè la potència d'aquell cotxe respondrà, però una vegada hagi passat la prova, aquest cotxe respondrà de la mateixa manera? Continuarà gastant el mateix que gastava abans? No ho sabem, no ho sabem. Estem parlant, és que insisteixo...
Que no sabem per, això... no sabem per què vol... O sigui, per què demana... O sigui, per què crides els cotxes a revisió? Què revises?
Et trauran el xip aquest, molt bé.
Però si aquest xip no l'afecta a mi mai...
Només afecta la prova de laboratori, a mi que m'explica.
Per què me l'has de treure? Per tant, aquí hi ha algun altre...
És perdona, un misteri... Espera, ja acabo amb aquest tema. Estem parlant, insisteixo, del frau més bèstia a la història de l'automoció. No us penseu que això és un il·luminat que al garatge de casa, al forat de l'escala, té un talleret i de cop i volta, pum, té la idea allò, eureka, lo encontré, té el xip aquest, i inventa això. No. Estem parlant d'una conxorxa que implica a centenars, si no milers de persones que forçosament havien d'estar al cas del que estaven treballant. El colmo de la hipocresia és una declaració que han fet a Bosch. Bosch és el fabricant alemany de components electrònics que era el responsable de fer el xip. A Bosch tenen la barra de dir, home, nosaltres quan vam inventar aquest xip, ja els hi vam dir als de Volkswagen que això només servia per ser utilitzat en proves de laboratori. Nosaltres ja els hi vam dir que no. D'acord, això ens ho creiem. Però bé que n'han fabricat 11 milions de xips després. 11 milions de xips?
La pregunta és...
No es deuen de fabricar al taller del garatge del garatge de casa, suposo.
La pregunta és per què... O sigui, aquest xip quina funció té en el cotxe?
Maquillar els consums. Aviam, tu pots anar a molts tallers especialitzats i pots millorar la prestació del teu cotxe, parlo de potència, per exemple, se'n venen molts, de xips d'aquests, i, per exemple, quan hi ha hagut tota la febrada del tuning, això ha estat molt evident, et venen xips. El que passa que els fabricants després diuen, si tu muntes un xip d'aquests d'origen desconegut, entre cometes, entenent com a desconegut no oficial, no fabricat pel constructor del cotxe, ja t'apanyaràs. La garantia nosaltres ja no te la cobrim. I, de fet, per exemple, en competició, les grans trampes es fan amb el que en diuen les ECUs. Què són les ECUs? Les ECUs són les centraletes electròniques dels cotxes. Abans, quan als anys 70 es parlava de trucar un cotxe, el trucatge què era? El trucatge era bàsicament un trucatge mecànic. Doncs es llimaven coses, es fressaven coses, es canviaven els tubs d'escapament. Els trucatges d'avui dia són absolutament electrònics. L'electrònica és l'ànima de qualsevol cotxe de generació moderna. Tu, modificant l'electrònica, un mateix cotxe pot tenir personalitats diferents. I no estem parlant d'una cosa estranya. Això ho tenim a molts dels nostres cotxes del dia a dia. Quantes vegades no hem assistit a una explicació que ens han dit, no, aquest cotxe té tres programes de conducció. Eco,
sí. Esport
i això com s'obté?
Més despesa de
carburant.
De carburant o no?
Clar, sí, sí. Clar. I com ho fas, això?
Ah, no sé, això...
Amb un xip. Amb un xip, amb la modificació d'aquesta ECU, d'aquesta centraleta electrònica, treballant amb el xip d'una manera o d'una altra...
Tens més potència o menys
correcte.
Potència, després gastes més o gastes
correcte.
Menys.
Per exemple, amb motos, una trampa que es feia amb els motors de dos temps era... seria el mateix, però d'una manera molt més matussera, no? Es treballava amb enceses de detonació variable, de cicle variable, i aleshores, en funció de la mena de conducció que tu volies, tu treballaves sobre aquesta encesa variable. Això després es va descobrir que era una trampa i, evidentment, ara doncs no hi pot haver-hi una encesa de xispa variable amb competició, perquè això és una trampa clara. Però insisteixo, una altra vegada, l'exemple de la Fórmula 1 és fantàstic, perquè quantes vegades això? Posa el botó al paràmetre 2, perquè ara no ens interessa gastar benzina.
Exacte.
Allò que us deia del Sainz, no? Gran Premi del Canadà. A la sisena, al sisè revolt de la primera volta, li diuen: Carlos, has d'aixecar el peu de l'accelerador, si no, no arribaràs al final de la cursa. I l'única manera és com fer-ho, això. Doncs jugant amb els mappings, que en diuen les mapatures
que
de gestió electrònica dels motors.
Que serien, Josep Lluís, els xips que porten aquests cotxes.
Correcte.
Aleshores ens trauran el xip i veurem què passa.
Exacte.
No?
El que volia dir abans, res, després d'això del xip, què se soluciona quan treuen aquest xip? I segona, com has dit abans, un dels principals problemes és el combustible.
Clar.
Aleshores, què solucionarem amb això?
El mateix. No, les emissions seguiran sent
exacte
igual o més nocives, perquè aquest element d'origen, aquest sofre que hi ha en el dièsel, és així. El que passa és que tot això fa molt mal olor, perquè tot això coincideix... Aviam, això neix als Estats Units, El frau es destapa als Estats Units. A on? El dièsel és una cosa testimonial, perquè allà és allò que diuen, ande o no ande, burra grande. Als Estats Units, la tendència, si analitzem, per exemple...
Tots són cotxes grans.
Tots són cotxes grans, senyor Marcelí.
El dièsel té poc mercat, però
no arriba al 3%. El que passa, que dos de cada tres cotxes dièsel que es venen als Estats Units són del grup Volkswagen. Amigo, això no agrada als lobbies, sobretot el gran lobby americà de l'automoció, que està controlat per la General Motors i per Ford. Són les dues marques que tallen el bacallà. Quina pot ser la competència dels dièsel amb un mercat absolutament sensibilitzat, amb unes normes tan exigents com és l'americà? Evidentment els cotxes híbrids, però sobretot els cotxes elèctrics. I fixeu-vos que tot aquest escàndol, res és casualitat i res és gratuït. L'escàndol esclata una setmana després que el senyor Winkelhorn faci el merda al Saló de Frankfurt i doni totes aquestes dades i digui que ara tindrem tots aquests cotxes. L'escàndol esclata pocs dies després que Google anunciï que tira endavant la fabricació del seu cotxe autònom. L'escàndol esclata un mes després que els accionistes d'Apple donin llum verda al fabricant de...
cotxes?
D'electrònica de consum, com és Apple, per la fabricació del seu iCar.
El Tesla, el nou model Tesla.
I sobretot Tesla. Tesla, que és el gran fabricant americà de cotxes elèctrics que cada vegada té una implantació més gran a Europa. Tesla en aquests moments és una marca que està agafant una embranzida bestial, que justament trenca molts dels tòpics que eren crítiques negatives cap als cotxes elèctrics. Tesla és ara per ara el fabricant de cotxes elèctrics que ha aconseguit una capacitat de càrrega de les bateries i una autonomia superior. Només li planta cara Nissan, per exemple, amb el seu Leaf, però Tesla és la gran marca que als Estats Units està agafant una velocitat de creuer estratosfèrica. I, a més, tot això esclata mig any després de la gran guerra entre Ferdinand Piëch, que era el CEO de Volkswagen, el president del Consell de Vigilància del grup Audi-Volkswagen. Consell de Vigilància és com es coneix el màxim orga, per entendre'ns, el Consell d'Administració, per entendre'ns, no? Aquí hi ha hagut una guerra que no ve d'ara. És una guerra ancestral. Volkswagen té 78 anys de història. Qui crea la Volkswagen? La crea, per una banda, la família Porsche, el senyor Ferdinand Porsche, per una altra, la família Piëch. Aquests senyors són cosins, estan emparentats, els Porsche i els Piëch. Porsche, que era inicialment una marca que no tenia res a veure amb Volkswagen, entra en aquest consorci. I després d'uns anys de números vermells, Porsche ha anat sanejant la seva economia fins a l'extrem que actualment és una de les marques amb els números més positius de tot el grup Volkswagen. Estem parlant d'un grup amb 12 marques en aquests moments, eh? O sigui, ara només parlem de Volkswagen, de Seat, d'Audi, d'Skoda i de vehicles comercials de Volkswagen, però no oblideu que Lamborghini també forma part d'aquest consorci, per exemple. Són moltes marques, no? Els camions Scania ara també formen part d'aquest conglomerat de marques, no? Porsche ha anat creixent i ha passat dels números vermells de fa uns anys a ser una marca que guanya molta pasta, fins a l'extrem que Porsche ara és qui talla el bacallà a Volkswagen. I gairebé el 53% de les accions del grup Volkswagen estan en mans de la Porsche. insisteixo, 53%, més un 20% de l'estat alemany, més l'altre 20% que té el Land de la Baixa Saxònia, que també té un 20% de les accions de Volkswagen, entenem per què es carreguen el senyor Winkelhorn i col·loquen el senyor Matthias Müller, que ja era en el seu moment una persona que gaudia del vistiplau de Ferdinand Piëch. Això dona per una sèrie de televisió que el Rocco i Sucaria pa aquí, eh? Perquè escolta, això és nissaga de poder multiplicat a lo bèstia, eh? Perquè és una història apassionant, eh? Veurem la pel·li d'això, eh? I veurem el llibre. I ara, a més, a mi m'agraden molt els llibres del John Grisham, el que diuen els legal thriller. A veure què triga el Grisham a escriure un bestseller
sobre...
Perquè ara es desfermen demandes col·lectives, clar. Ja sabeu aquesta demanda dels treballadors del grup Volkswagen contra la pròpia empresa. Els treballadors han demandat a l'empresa. Per contra, a Espanya, per exemple, els sindicats demanen al govern espanyol que, si us plau, no li faci tornar ni a la Seat ni a la Volkswagen les ajudes que han cobrat amb el Pla PIBE. 2.000 euros, 1.000 beneficiaven directament al comprador, els altres 1.000 beneficiaven directament a la marca. Doncs bé, ara el ministre Soria, que no hi toca massa amb aquest tema, com heu pogut escoltar abans, doncs està rumiant això. Compte, perquè la indústria d'automòbil representa el 10% del producte interior brut espanyol, el 8% dels llocs de treball i l'11,2% de les exportacions.
Deixa'm fer-te unes darreres preguntes. Una seria, Volkswagen ho podrà... O sigui, de totes les demandes a nivell mundial que li vindran, té prou... musculatura.
Liquiditat, vols dir?
No, clar, és que això haurà de fer front a...
És que les conseqüències, la magnitud d'on pot arribar això... És impossible de preveure. De moment han fet una provisió de més de 6.000 milions d'euros. Amb això cobreixes menys de la meitat de la multa teòrica. Després aquestes multes acaben quedant amb molt menys. Tenim multes històriques. Recordeu aquella que li van clavar a Toyota, 1.200 milions d'euros per un problema que hi havia.
Hi va haver morts.
Hi va haver morts, inclús, sí. En aquest cas no parlem d'un problema que afecti a la seguretat. Home, no directament, indirectament afecta a la seguretat, no, a la salut sí. Estem jugant amb els pulmons,
Hi ha molta gent que pregunta...
Poca conya amb això.
I és curiós. No van detectar això, al nivell d'emissions de la ITV, quan passaven aquests cotxes?
Mira, d'entrada, les ITVs no estan preparades, una ITV com la que anem nosaltres, no estan preparades per detectar això. Per què? Perquè les ITVs demanen a les marques aquests mappings dels seus cotxes. I les marques no, ni de conya els hi donen, m'entens? Per tant, si tu no tens els paràmetres originals, com pots comparar el que està donant aquell cotxe que estàs revisant amb l'estàndard ideal que diu la marca? Si la marca no et dona el paràmetre...
Però, Josep Lluís, aquesta és una bona pregunta.
Això ens demostra que les ITVs tenen encara, si deia abans que la cohabitabilitat entre el cotxe i el medi ambient té un llarg camí per recorregut, les ITV...
Perquè si tu ets d'una empresa d'ITV i tu i analitzes quants cotxes passen per la ITV, no només aquí, sinó arreu d'Espanya, i tu fas un... i dius, escolta, com pot ser que aquest cotxe digui que en aquest cas emet aquestes emissions i tots els cotxes que anem passant emetin aquestes? És a dir, aquí, a les ITV, ni han tingut interès en explicar que no quadra.
A mi és una història que m'apassiona i insisteixo, més enllà... Ara ja no hi podem fer res, el mal ja està fet, ja està fet el mal. Però, sobretot, el que hem de fer reflexionar sobre el que ve ara, no? O sigui, ens hem de refiar del que diu l'ordinador a bord del nostre cotxe quan ens està dient que consumim tant... Escolta'm, aquí només hi ha un mètode, que és... Vaig a la gasolinera, apunto quants litres he posat, miro quants quilòmetres he fet, porto, i quants he fet quan el dipòsit torna a ser buit, i això... ni xip ni mandangues. Vull dir, aquí sabrem exactament què gasta el nostre cotxe. Quin serà el futur dels cotxes dièsel? Ja sabeu que París...
Els volien prohibir.
Els volien prohibir. Vull dir, no anaven desencaminats.
Els volien prohibir a l'interior de la ciutat.
Què faran ara els propietaris de cotxes dièsel? No els voldrà ningú, els cotxes dièsel. I si ja anant amb mala llet? Imagina't tu, anant amb mala llet.
No vés d'una idea.
Ara fem una mica de política ficció, no? D'allò, ja que estem parlant
que
del Grisha.
Perdona, abans era el cotxe més cotitzat. El dia que ara volien la benzina.
No, actualment el 53% de les vendes a l'estat espanyol encara són dièsel. I el 62% del parc mòbil que tenim circulant són motors diesel. Però us imagineu per un moment, ara ja vaig a ser molt retorçat, molt retorçat, us imagineu per un moment que això ho haguessin esbombat les pròpies marques per dir, aviam, hem inundat els mercats mundials de cotxes diesel. el creixement de les vendes està en un punt sostingut, podríem dir. No diré que estancat, però sostingut, els creixements per efecte de la crisi mundial, evidentment, però també perquè el mercat dona pel que dona. I si ara diem que això dels diesel és molt mal parit i això ens obliga a vendre tot una generació... Aquí hi ha una manera.
I comprar-te un de nou.
Aquí hi ha una manera, senyor Marcelí.
Comprar-te
un híbrid. Un de nou.
Un híbrid, una nova tecnologia que ara no coneixem, però que segur que ja està... Es parlava del motor d'aigua, t'imagines?
La qüestió que està... La qüestió que gastes...
La qüestió que està... Això pot donar una empenta als motors elèctrics que no acaben d'arrencar, ens havien dit. Potser això és el que realment promourà el motor elèctric.
Sí, no, sí.
Estan prou preparades les estacions d'ITV, com dèiem,
no,
per detectar l'existència de cotxes que no s'ajusten a la llei? Quin ha de ser el paràmetre de medició? Ha de ser global? Què passa? Que importen més els pulmons dels americans que els nostres? I els nostres importen més que els dels asiàtics, que tenen una cosa diferent? Ostres, no ho sé, jo penso que tot això ens ha de portar a reflexionar molt sobre... A mi m'apassiona aquest tema. Jo estic flipant amb aquesta història de Volkswagen perquè trobo que dona... Això dona per un llibre.
Bueno, jo tinc un dièsel, ja t'ho deixo aquí.
I jo.
Lluís, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
No.
Sí?
No.
Sí?
No.
Reconcentrat.
Sí.